Ràdio Estel.
Hospitalet 0, Barcelona 1. Sí, sí, victòria del Barça, però déu-n'hi-do l'Hospitalet, quin gran partit. I quines aturades, les del seu porter. El petit que es fa gran, però el gran que també va intentar actuar com a gran. I van posar tot l'esforç. Però al final únicament un gol. Coses que passen. Bé, bona nit, o millor dit avui. Bona sera, aviat entendreu per què. Això és el mètode Guardiola.
El Pep domina el món, liderant un equip campió, però primer hi confiava en pocs, deia, només ha estat a tercera divisió.
El mètode Guardiola i el suplement Les Bones Obres, futbol i llibres a Ràdio Estel. Aquesta és la nostra jugada.
Amb derrota i empat, els més crítics s'hi van esplaiar. Ja ho deia jo, no sap entrenar. I un més pel Molino va caure mitja dotzena de gols i la llegenda es va anar forjant. Fins a quin dos és espectacular.
Persistir, persistir, persistir. Això és el mètode Guardiola.
Si ho va enfrontar-se al mètode Guardiola, un filòsof malabarista, deixeble de l'escola cruifista, per bandera el sentit comú, que del sentit és el menys comú, però que ben aplicat.
Esforç, equip, qualitat. La feina ben feta no té fronteres ni data de caducitat.
L'experiència l'ha aprofitat, li diu el crac el que ha d'escoltar. Ets bo i tu saps, això és motivar. Només el treball d'equip fa possible el gol de Stamford Bridge. Les sis copes es van guanyar amb molt d'esforç i d'humilitat. Vagi on vagi el rival tremola si el va enfrontar-se al mètode Guardiola. Un
filòsof
malabarista, deixeble,
i a l'escola cruifista, claro.
Per bandera el sentit comú, que pel sentit és el menys comú, però que n'ha aplicat el resultat descomunal.
Si el Barça és més que un club, Guardiola és més que un entrenador.
Vagi on vagi el rival tremola si el va enfrontar-se al mètode Guardiola. Un filòsof malabarista, deixeble de l'escola cruifista, per bandera el sentit comú.
El mètode Guardiola és un programa basat en el llibre del mateix títol de columna editorial, a benefici de l'associació Kanyakumari, micro-ONG que opera al sud de l'Índia. Jo també estimo el mètode Guardiola.
Tornem a ser-hi una setmana més per parlar-vos de qüestions d'actualitat, valors humans en relació al futbol i al sistema de jugada d'en Pep Guardiola i el seu formidable equip. Això és el mètode Guardiola i el seu equip.
El mètode Guardiola. Dirigeix i presenta Miquel Àngel Violant. Formen l'equip les imparables Blanca Aranyó, Marta Cruz i Laia García. Sense retrets ni excuses, sempre llevant-se d'hora i trepitjant l'àrea. Una plantilla ajustada, però força polivalent.
I cuidant de tot en el seu paper de l'observador, en Mario Ramírez, sempre amatent.
Les notícies de la setmana. Déu-n'hi-do els tuits de la Blanca Aranyó.
Els tuits de la Blanca i que llegim conjuntament amb bona nit, Laia Garcia.
Bona nit.
Endavant, Laia.
Anit, a la Copa del Rei, partit metropolità entre el Barça i l'Hospitalet, els blaugranes van guanyar 1-0 amb gol d'Iniesta.
Discrepo amb això de gol d'Iniesta. Golarro d'Iniesta. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. El club demana als socis que pel partit de tornada alliberin seients per poder oferir entrades a la ONG Escoles i Futbol Formatiu. Una bona iniciativa.
Guardiola no veu amb mals ulls reduir el nombre d'equips de la Lliga de 20 a 16 per fer-la més competitiva. Proposta de Sandro Rosell.
President i entrenador se'ls veu alineats, si més no en aquest punt. En altra ordre de coses, Carles Reixac va explicar al programa El Convidat que ell és feliç sempre, fins i tot quan està avorrit, i que vol seguir vinculat al Barcelona molt de temps.
La bota d'or de Cristiano Ronaldo es va passejar per Madrid abans de ser entregada dins una bossa del Barça.
Caram, quines paradoxes que té la vida, quines paradoxes. Bé, en Jordi Vinyals, entrenador de l'Hospitalet, es va declarar seguidor del joc blaugrana i, en canvi, va dir que, quan mira el joc de Mourinho, no hi veu res.
La nostra fam està intacta, va dir Xavi. Els jugadors no tiren la tovallola i lluitaran fins al final. Queda molta lliga encara.
Amics de la premsa del cor, comença a olorar-se el Nadal i una de les primeres notícies que sabem és que en Piqué i Shakira seran dos dels caganers més buscats, però no ho diguis a ningú.
El pare de Gerard Piqué, Joan Piqué, publica el seu primer llibre, Dues vides. El seu fill el recomana molt. Jo no l'he pogut deixar.
Bé, a la nostra secció de llibres ens hi fixarem si val la pena recomanar-lo. En altra ordre de coses, més perles d'en Cristiano Ronaldo. Ara diu que ell i Messi són incomparables, com un Porsche i un Ferrari. No vol debatre sobre qui és el millor.
Guardiola es va encadenar pels malalts mentals d'Àfrica per donar suport al documental Els oblidats dels oblidats, dirigit per Carles Caparrós.
Feia impacte la foto que ha sortit als mitjans d'aquest encadenament. Tant de bo poguéssim encadenar el Barcelona durant molt de temps com a entrenador, però això depèn d'en Pep. Per cert, en Pep tanca la polèmica amb Zlatan Ibrahimovic. No tinc res a dir sobre les seves paraules. En Zlatan ens va ajudar molt en el seu pas per aquí i li desitjo tota la sort del món.
El valor de tenir valors. Parlem-ne. El nostre collar de perles. S'escolta, però no es toca.
Aquí les teniu, les perles de la setmana. Coses o declaracions sucoses que us recollim i us les expliqueu. Endavant, Laia.
Carlo Ancelotti, exfutbolista i entrenador italià, declara en una entrevista a la pàgina web de la UEFA. Guardiola ha sido capaz de formar y sacar a la primera plantilla a muchos jugadores de su cantera. Por eso creo que ha conseguido instaurar una muy buena filosofía. Cuando esos jugadores se ponen la camiseta del Barcelona, creo que sienten algo muy especial, ya que se han formado en una academia de ese club.
Cristiano Ronaldo considera que la bota d'or és un premi més valuós que la pilota d'or. Va exposar-ho d'aquesta manera mentre recollia el guardó com a màxim golejador del futbol europeu de la temporada passada.
José Félix Díaz escriu a elconfidencial.com un article titulat Guardiola s'enfrenta a una estranya situació, la sabrà manejar, on especula sobre què passarà ara que el Barça va 3 punts per sota del Real Madrid en la classificació de la Lliga. En más de una ocasión ha dicho que este equipo no morirá mientras que los jugadores tengan hambre, ambición y salgan a pelear cada partido, igual que sucedió ante el Athletic. Pues bien, ha llegado ese momento en el que el técnico tiene que demostrar que es capaz de seguir motivando a sus jugadores, algo de lo que hasta el momento se había encargado Mourinho con sus ataques. Tal y como han confesado los azulgrana en más de una ocasión.
Finalment, Lluís Foix elogia a La Vanguardia, l'entrenador blaugrana, titulant el seu article Guardiola i Ferguson, i fa referència al partidàs que es va viure dissabte passat a Sant Mamés, diu el periodista: una de las habilidades de Pep es su martillo de hierro envuelto en algodones que utiliza para preservar la paz en el vestuario, además de impulsar la coherencia, la responsabilidad, el esfuerzo, la puntualidad y el buen hacer. El nostre convidat musical d'avui és Amancio Prada, musicant el Cántico Espiritual de Sant Joan de la Creu. Com a primera cançó sentirem ¿A dónde te escondiste?
¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido. Pastores, los que cuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los puentes y fronteras.
Les nostres entrevistes estel·lars, convidats amb moltes coses a dir.
Buonasera.
Buonasera, bona nit a tothom.
Bona nit a tothom. L'accent és evidentment italià, però déu-n'hi-do el català, però correcte. Des de quan viu a Catalunya?
Visc a Catalunya fa un any i dos mesos.
I per què? Per què ha triat aquesta terra? No si està bé a Itàlia a causa de Berlusconi?
Itàlia és un país increïble, però està passant una mala temporada, una mala ratxa.
Mala ratxa, com el futbol.
Exacte. I llavors no hi ha cap país millor que Catalunya, que Barcelona, per viure, crec.
Sí? Si quedarà molt de temps?
Crec que sí, crec que serà una estància llarga.
El nostre convidat és italià. És un home jove, dinàmic, que ha fet el periodisme a diversos àmbits. Ha estat director de programació informativa de ràdio a Itàlia. Actualment és corresponsal de la cadena Sky. És una cadena que té els drets de la Lliga Espanyola. I el nostre bon amic convidat fa cròniques esportives per a la televisió italiana des de Barcelona.
Sí, treballo sobretot per al Barça, que evidentment és l'equip més fort del món. Fa il·lusió a tothom a Itàlia conèixer una mica el que s'amaga darrere de tants èxits del Barça, i no estem parlant aquí. Es sap perfectament d'una raó només esportiva, no? Parlem de perspectiva també de valors que estan darrere d'aquests èxits.
Parlant de valors, com es diu en italià la paraula immersió?
Immersione, immersione.
I té el mateix significat que en català?
Sí, té sobretot un significat d'immersió baix de l'aigua.
De l'aigua, però és
però
una
també
metàfora,
una immersió, eh? És una metàfora per dir també una persona que està penjat i està pencant per aconseguir un objectiu.
En aquest cas, l'objectiu, per exemple, podria ser assolir el domini d'un idioma que per ell és estranger, d'això se'n diu la immersió lingüística, no?
Clar, clar, clar.
I que va ser, i anem desvetllant una mica més la identitat del nostre convidat, és la paraula que en Pep Guardiola va fer servir per referir-se a un periodista italià, que avui el tenim aquí, com a model d'inversió lingüística pel fet que sempre li fa les preguntes en català a les rodes de premsa.
Em fa molta il·lusió, eh?
Com va ser això? Ho pots recordar per l'audiència, tot i que molta gent li deu sonar això.
I hi havia una roda de premsa i, com sempre, vaig preguntar-li al Pep en català i el va aturar per dir veieu l'immersió lingüística i després m'ha dit una cosa que mai oblidaré perquè és important i agraeixo de veritat, em fa molta il·lusió, m'ha dit ets un crack. Que mai m'havia passat això.
Mai no li havien dit crack en viu i en directe.
No, i que m'ho ha dit ell és una cosa més important, perquè clar, ell és el veritable crack, no només com a entrenador, no?
Efectivament, que ell ho digui, doncs té un valor especial. Vostè el veu també com un crack? I digui el seu argumentari per considerar-lo un crack. En quins aspectes Francesco Canales veu Pep Guardiola com un crack?
És un crack, abans dèiem així, evidentment com entrenador, perquè és un entrenador molt, molt bon, molt preparat i ha guanyat moltíssim. Però sobretot és un entrenador diferent dell'entrenador tradicional. Té una mica un perfil més intel·lectual. És difícil trobar un entrenador com Guardiola que faci del respecte, de la solidaritat també al camp, de les normes, de la justícia, els seus valors. I llavors jo crec que em sembla just parlar del mètode de Guardiola, perquè de veritat és una manera d'entendre el futbol i d'entendre una mica més la vida.
Vostè ha esmentat el terme justícia. En Pep va tenir problemes amb la justícia a Itàlia arran d'unes acusacions de dopatge que al final d'un llarg procés, en què hi va mostrar molta, molta constància, va aconseguir una sentència absolutòria. Però des d'un punt de vista d'opinió pública italiana, això queda com una taca a l'historial del jugador o és una cosa que ningú recorda allà?
Quasi ningú recorda. La gent, l'opinió pública italiana, s'ha oblidat d'això que va passar fa molt temps. Quan va passar va estranyar la gent perquè sempre el Pep havia tingut un perfil així, també com jugador, de ser un jugador i una persona, un home molt respectuós dels equips contraris, dels adversaris, i llavors la seva gana per dimostrar la seva innocència no ha passat inosservada de la gent i sobretot ha esborrat i ara a Itàlia és un entrenador, és una persona molt, molt estimada, la gent l'estima molt, moltíssim, no només per els títols que ha guanyat.
Creu que el nomenaran millor entrenador de l'any? Una altra vegada més?
Crec que sí, perquè el Barça no ha només guanyat títols, està jugant al millor futbol del món i veure el Barça és un plaer, és una manera de gaudir també de la vida.
I si haguéssim de fer un plebiscit, un referèndum, una elecció entre en Pep Guardiola com a possibilitat primera o en José Mourinho com a alternativa, quin resultat sortiria a Itàlia?
És una pregunta complicada, perquè hi ha diferents tipus d'italià. Hi ha l'italià que vol sempre guanyar, in qualsevol manera, i aquell italià prefereixo s'estima més a Mourinho. Ha un perfil més individualista i guanyador, només guanyador. Passi el que passi. I però hi ha també un italià que creu més en aquests valors del que abans parlàvem i que prefereix i votaria sempre Guardiola. I llavors ara és un moment una mica particolare.
És veritat,
sí. per l'Italia, però unes coses s'estan canviant i s'ha de ser optimista i si hauria de contestar, podria contestar que hauria d'escollir a un perfil com Guardiola, però no apostaria. No podria apostar.
Abans, a micròfon tancat, m'explicava una anècdota en relació amb el Dini, l'anècdota d'unes declaracions que va fer en Pep. Les pot explicar per l'audiència?
Sí, el Pep ha jugat només dues temporades a Itàlia, però sí. Té encara bones relacions, sobretot humanes, i no només futbolística. I el dia que va guanyar la Lliga dels Campions a Roma, fa 3 anys, va a dedicar el títol a Paolo Maldini, que aquella setmana havia penjat les botes i sobretot havia sigut qüestionat durant el seu últim partit de la seva carrera.
Perquè li havia sortit malament aquell partit?
No, perquè per un tema, perquè havia fet una declaració pública que als aficionats del Milan no li havia agradat.
Ah, caram.
I l'havien xulat durant el seu últim partit al San Siro.
Què havia dit sobre l'afecció?
Sí, havia pres una posició que no li havia agradat, però perquè hi havia també el tema polític de l'afició, hi havien passat coses i l'afició del Milan això no li havia agradat.
En qualsevol cas, Guardiola dient això surt davant d'aquesta gent per dir: ei, escolteu, que això és una trajectòria molt llarga i que, per tant, heu de jutjar la persona doncs, per una trajectòria, no pas per un moment puntual. És una mica aquest el missatge?
Exacte, i sobretot no es pot qüestionar un personatge tan important de la història del Milan, estem parlant del Milan, però de la història de l'esport d'Itàlia, de la selecció italiana, i era una llàstima qüestionar un personatge, un futbolista, un home, com Maldini. I Guardiola l'ha celebrat en el moment més important per el seu recorregut professional com a entrenador.
Francesco Canalis, a banda de periodista generalista, persona inquieta i persona que, per descomptat, li agrada l'esport i el futbol, m'explicava abans de l'entrevista que també el tema de les tàctiques és un tema que li agrada, no? M'agradaria preguntar-li, les innovacions que hem vist darrerament li han sorprès? És a dir, aquestes maneres noves de jugar o de moure les peces de l'equip d'aquesta actual temporada, a vostè li han sorprès o forma part del potencial que ja tenia l'equip?
Ma aquest equip és un equip increïble que té moltíssimes coses, moltíssimes possibilitats, moltíssims jugadors importants. Clar que després d'haver guanyat moltíssim, sempre s'han de buscar coses noves i el Pep és una persona que coneix molt bé el futbol i coneix tantes maneres de jugar. Moltes vegades a Itàlia em pregunten quin podria ser el segret del Barça. Jo crec que sigui, evidentment parlem d'una qüestió que va massa allà del futbol, també una qüestió de valors, també l'identificació molt forta entre l'equip i també el país català, la nació catalana, i perquè el més que un club és veritat i, per exemple, a Itàlia no hi ha, l'aficionat, evidentment, estima moltíssim el seu equip, però l'equip no ha un sentit tan polític com pot tenir aquí al Barça. I llavors em pregunten quin podria ser el segret, i jo sempre dic que el Barça té una manera de jugar increïble. El Pep ha pres les maneres millors de jugar de diferents estratègies.
Sí.
Perquè coneix moltes estratègies i moltes maneres de jugar. I sempre, per exemple, ell, durant la roda de premsa, diu: es pot jugar de diferent manera. i no ha una manera millor per guanyar els títols.
I quan vostè li fa preguntes estrictament sobre aquests temes, que són temes estrictament esportius, nota a través del llenguatge corporal alguna cosa en especial? Com si amb ell això li agradés o això li és indiferent?
Crec que a ell li agradi quan un periodista li pregunti sobre temes de tàctiques. Moltes vegades és normal que hi ha més morbo, no? I es segueixi la polèmica i per seguir l'actualitat, les coses de l'actualitat. Però Guardiola és un home, és un entrenador de camp i li agrada parlar de futbol i d'estratègia i de tàctica. Em sembla que això li agradi.
I li dona, per tant, satisfacció. La satisfacció l'hem tinguda nosaltres aquesta nit per compartir doncs, aquest quart d'hora amb vostè. I la meva última pregunta és, Guardiola parla també l'italià com vostè el català?
Parla millor.
Realment, sí?
Sí, parla un bon italià. No ha passat moltes vegades d'entrevistar-lo en italià perquè per una qüestió de respecte també a la gent i als companys prefereixo preguntar en català. Però quan em va contestar en italià parla molt bé i parla un bon italià, un italià correcte i té un bon vocabulari i sobretot en consideració del fet que ha estat poquíssim temps a Itàlia, només dues temporades. Llavors, a l'italià del Guardiola no puc que aprovar-lo.
Bé, doncs, Francesco Canalis, moltes gràcies per aquesta immersió en el món del futbol i en les seves experiències d'un italià que viu a Barcelona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Buonasera.
Grazie a tutti, arrivederci.
Diàleg, diàleg, diàleg. Quantes coses s'aprenen amb el diàleg?
Venen els dofins, puntuals a la seva cita. I en paral·lel, la Laia Garcia llegirà fragments del mètode Guardiola, concretament el capítol dedicat a un generalat humil i animós, que és un comentari sobre aquells jugadors que fan de correa de transmissió del que diu en Pep Guardiola dintre del vestidor. Tot seguit ho sentim.
La paciència té més poder que la força.
Que el Barcelona disposi d'un generalat, futbolistes amb galons, integrat per gent de la casa, treballadors de socarrel, humils i imbuïts dels valors del planter, és un factor clau d'èxit de gran importància. Com es pot aconseguir al vestidor aquest exitós melting pot, fusió integradora de cultures, aquesta integració del talent local amb el forani, amb pocs conflictes, amb un clima d'unió exorbitant, que és palesa en el ritual de la pinya humana quan es clou el prescalfament previ a cada partit? Puyol, Xavi Hernández, Iniesta, el mateix Messi. Jugadors de la casa porten els galons al vestidor, infant d'efectiva, correa de transmissió de les expectatives, valors i ordres de l'entrenador, alhora envoltat de col·laboradors de la casa, gent tan significativa com Tito Vilanova, company de Guardiola a la Masia, o de Paco Cirulo, una institució dintre la medicina esportiva. Estem davant una sòlida columna vertebral de jugadors que impedeixen que la motivació decaigui, que les inclinacions a fer d'estrella sovintegin, que algú actuï d'ovella descarriada com va succeir fa 4 anys amb el mateix Ronaldinho. Per entendre el comportament organitzacional de l'equip cal parar atenció en la presència d'aquests jugadors de la casa que defensen a socarrel l'afany per la victòria i una identitat pròpia, ser del Barça. Les victòries del Barcelona els dos darrers anys s'han forjat en bona mesura per l'existència d'aquest lobby intern, aquesta guàrdia pretoriana que metabolitza les ordres de l'entrenador, les escampa i implementa. D'altra banda, cal destacar les relacions de mentoring entre els mateixos jugadors. Són relacions humanes que consoliden el grup, el doten d'estabilitat emocional en una activitat propensa als desequilibris, als daltabaixos, al setge mediàtic, a les temptacions constants de la vanitat.
Moltes persones pensen que tenir talent és una sort. Poques pensen que la sort pugui ser qüestió de talent. Escriptor Jacinto Benavente.
Rematem l'entrevista que li van fer l'escriptor Jordi Serrallonga setmanes enrere, un antropòleg que ha viatjat força pel món.
El muchacho Masai muchacho más alto y escribe. El muchacho más alto y escribe con el dedo en el aire. La jirafa es una torre y su sombra es infinita. Todo el ámbar en su cuello.
La jirafa es una torre y su sombra es infinita. Bona nit, Jordi Serrallonga.
Bona nit.
Les girafes semblen una torre i la seva ombra és infinita?
Les girafes semblen una torre i les girafes són precisament el meu animal preferit de la sabana africana.
La sabana africana, Àfrica, un continent que vostè ha visitat quantes vegades?
Doncs ja ara, sortosament, podríem dir que he perdut el compte. Ja són més de 15 anys que viatjo allà de forma constant i sí que és aquell moment que puc dir que he perdut una mica el compte de les vegades que hi he estat.
Perdoni, no li he dit Jambo, és a dir, hola.
Hola, Jambo. Jambo. Molt bé, molt bé.
Jambo. Bé, si li he de donar les gràcies, doncs suposo que li he de dir Asante.
Sí, seria precisament la paraula i si diguéssim Asante Sana ja seríem dient moltes gràcies.
Són paraules africanes i el títol del llibre que vostè acaba de publicar és Àfrica en 10 palabras, mi manual de supervivencia en la jungla de asfalto. Vostè és una persona singular, és arqueòleg, és viatger de mena, escriu llibres sobre els seus viatges, organitza viatges, fins i tot els anomenats safaris urbans, algunes ciutats occidentals. D'on li ve aquesta falera pel món d'Àfrica i d'altres continents?
Bé, pel que fa a la meva falera de l'Àfrica és una cosa gairebé difícil d'explicar. Ja de molt petit, quan obria l'Atlas escolar que em van regalar els pares, casualment sempre m'entretenia en aquell continent meravellós i en aquest continent meravellós que, com dic en el llibre, doncs és tan proper geogràficament a nosaltres com llunyà, de vegades. I sempre m'entretenia en aquest continent. I després va arribar doncs, l'afició pel fet dels orígens, no? D'intentar cercar d'on veníem nosaltres. I és així com se'm va posar al cap des de molt petit de voler anar a l'Àfrica i a l'hora d'anar-hi per cercar això, doncs, no? els vestigis de la humanitat, del bressol de la humanitat. I bé, doncs, podríem dir que és això. No? Això es va anar retroalimentant amb les pel·lícules dels safaris, d'això que heu dit que ara organitzo també viatges, doncs aquella imatge dels guies de safaris doncs travessant sabanes, muntanyes, deserts africans, em feien venir unes ganes boges d'anar cap allà.
I què no li agrada del cito a vostè, la nostra presumptuosa civilització?
Bé, podríem dir que el que no m'agrada és, paradoxalment, el fet d'haver perdut les 10 paraules que jo destaco en el llibre. És a dir, les 10 paraules swahili que jo destaco en aquest llibre, podríem dir que ara les trobo a l'Àfrica, les retrobo allà constantment, però nosaltres les teníem també a la nostra societat. Parlo de la salutació del Jambo, que hem començat aquest programa doncs, esmentant-la. Nosaltres abans ens saludàvem tots en els barris, a les grans ciutats, en els petits pobles. Es donava les gràcies per tot. Tothom, quan es despedia d'algú, era per tornar-lo a veure. I això que l'Àfrica és molt present, o l'optimisme, no? Veure l'ampolla mig plena, són coses que nosaltres potser hem anat perdent. És per això que és un llibre que parla de paraules africanes, però per això també esmento allò del manual de supervivència a la jungla d'asfalt. El fet de que, com ja no les tenim moltes vegades en aquí, doncs les cerco en aquest continent.
En el seu llibre hi ha descripcions, hi ha d'alguna manera relat, i vostè, doncs, de manera literària, explica les coses que hi ha trobat. Laia García llegeix un fragment del seu llibre.
La experiencia de esta mañana con los Masai ha sido inolvidable. Las casas circulares hechas con boñigas de vaca, la devoción que sienten por su ganado, la elegancia de las mujeres y la sonrisa de los niños. Pero hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? A ti te han regalado un collar, pero yo los he obsequiado con muchas cosas y no me han regalado nada a cambio, ni un triste o simple brazalete. ¿Por qué debían hacerlo? Un regalo es un regalo.
¿Así es África?
Així és Àfrica. El regal és quelcom de molt sincer. Quan tu regales alguna cosa, no és per cercar quelcom a canvi, sinó perquè tu vols fer. Un regal és un regal.
I si hagués de renunciar a tornar-hi a Àfrica o a viure en aquí, què triaria?
Doncs probablement em quedaria a l'Àfrica.
Sincerament?
Ho dic molt sincerament, sí. A l'Àfrica
jo necessito tornar-hi constantment. Ara que sóc molt darrere de la vida del Félix Rodríguez de la Fuente, he anat descobrint un Félix que hi anava molt sovint a l'Àfrica. Nosaltres tenim la imatge del Félix d'aquí de la península ibèrica, de la fauna ibèrica. I, de fet, quan parlo amb la vídua del Félix, ella sempre em comenta que el seu marit necessitava tornar a l'Àfrica perquè allà tornava a començar. I, de fet, jo quan vaig a l'Àfrica em passa això, que és una mica aquí quan es va carregant doncs, aquest estrès o aquesta manera de no entendre moltes vegades la nostra societat, arribes allà i ho entens tot un altre cop molt bé. Aleshores, doncs, si em posessin a escollir entre els dos tipus de societat, no és la jungla d'asfalt o la sabana africana, realment la sabana africana jo m'hi sento moltes vegades molt més còmode que aquí.
Fins i tot el llibre posa que hi troba que som més eficaços i més eficients que nosaltres, encara que de vegades pensem al contrari.
Sí, de vegades això en parlo en el capítol del pole pole, que és la paraula aquesta suahili meravellosa que significa a poc, no? Tranquil. I aleshores, doncs, moltes vegades aquest ritme doncs, assossegat o tranquil que veiem doncs, a les societats del sud, no? De vegades això ens enerva, no? En aquestes societats que acostumem a anar més ràpid, no? Que la paraula suahili seria haraka, això d'anar ràpid, ràpid. I bé, aleshores, doncs, quan arribes allà a l'Àfrica, te n'adones que sí, que la gent es pren la feina amb més calma, però la fa molt bé, és molt eficient i treballa molt, al contrari del que moltes vegades pensem aquí. Moltes vegades diem mal primer món o aquest mal anomenat primer món, de que aquí fem les coses ben fetes, no? I posem com a contraposició doncs, a Àfrica o altres continents que pensem que tot el dia s'estan sense fer res. I no, realment són gent molt treballadora, molt eficient i dels quals n'hauríem d'aprendre. I això també és una cosa que nosaltres abans fèiem. Abans la gent al camp doncs, treballava molt, perquè treballava moltíssim, però treballàvem d'una manera més calmada. Hi havia temps també per riure, hi havia temps per descansar, per explicar-se històries, i ara potser aquests moments d'esbarjo els hem substituït per altres coses que li diem diversió, però que no sempre és així, no? Moltes vegades són moments d'escapament i ja està.
Per tant, vostè reivindica la nostra africanitat, per dir-ho així.
Si més no, ja he dit que vaig anar a l'Àfrica a cercar les nostres arrels, i l'Àfrica, jo sempre dic que moltes vegades els polítics, quan volen fer campanyes d'aquestes doncs, antiracistes, cerquen molts arguments de molts tipus, no? Hem de veure tothom igual i tot això, i efectivament això és així. Però jo sempre dic, utilitzem un argument, per exemple, de tipus del coneixement, de tipus científic, és el fet de que si nosaltres tenim el nostre bressol, l'Àfrica, doncs en allà hem de dir que d'alguna manera els africans són els nostres rebesavis d'alguna manera, no? Aleshores, jo sempre parlo fins i tot amb els africans que quan a vegades ens veuen nosaltres amb una imatge de que nosaltres som superiors i ells inferiors, de vegades quan encara són amb el remanent aquest doncs, de l'època postcolonial, jo sempre els dic, ei, compte, que vosaltres aquí teniu llocs que igual que nosaltres ens anem a Roma o Grècia a cercar les arrels de la cultura grecorromana, doncs aquí venim molt científics a cercar les nostres arrels, en aquest cas científiques, no? Biològiques. I és per això que d'alguna manera l'Àfrica és un lloc que s'ha de reivindicar i que ja només per aquest factor, per aquest argument, ja li hauríem de donar molta més importància.
I quines altres paraules, és a dir, conceptes bàsics de la vida inclouen aquesta llista de 10 que integren el títol del seu llibre?
Sí, hem esmentat algunes, però, per exemple, el Tutaonan és una paraula que a mi m'agrada molt, que és el darrer capítol, que és
exacte
fins a la propera, no? Però és un fins a la propera molt sincer. Això que dèiem abans, igual que la salutació d'en Swahili i el Jambo és sincera, és allò, et saluden perquè sí, perquè et volen saludar, perquè estan contents de veure't, malgrat no coneguin de res, que això també és molt important. En el moment que tu marxes d'un lloc, i dius, bé, doncs ja ens veurem, no? I sempre hi ha aquest tot a una ana. I clar, i t'ho està dient un Masai, o t'ho està dient un Hatsabe, o t'ho diu un Pocot, que viuen al vell mig de la sabana, que potser t'acaben de conèixer, que has estat amb ells vivint un mes, i clar, i podrien creure que aquest blanc, el musungo aquest, diu que marxa, però que potser ja no tornarà a aparèixer. Doncs no, ells et responen tot a una ana, perquè saben que algun dia et retrobaràs. Hi ha l'esperança aquesta de retrobar-se. Jo sempre dic que la nostra societat utilitzem molt la frase fes de fins després o fins la propera, però fins i tot gent això que ha estudiat al mateix institut durant 5 anys o a la universitat durant 6 anys o allò que han estat fent unes convivències plegats, no? Tothom diu, sí, ja ens veurem, ens escriurem, però qui ho acaba fent, no?
És veritat,
ara amb les xarxes socials això, doncs es retrobes de vegades al ciberespai, però en la realitat doncs no tothom té l'esperança de que es retrobarà amb aquella gent, no? I aleshores, doncs, en aquest cas, els africans sí que utilitzen d'una manera molt sincera.
I de la seva biografia m'ha quedat l'atenció que vostè és un seguidor, un apassionat de la figura del detectiu Sherlock Holmes.
Sí.
Què hi troba? No, que jo sàpiga, no té una vinculació africana. El tema és un tema completament diferent.
Bé, és un personatge que a mi sempre m'ha fascinat, tant que penso que de vegades quan fem viatges d'aquests a Londres doncs cercant una mica les seves petjades, la gent que m'acompanya acaba creient que realment per mi és com si fos un personatge que va existir de debò, no?
Uh-huh.
Ja sabeu que al Conan Doyle sempre hi ha teories sobre si es va basar en els seus professors d'anatomia per crear aquest personatge, etc. Però sí que és cert que el Sherlock Holmes per mi és un personatge interessant en el sentit de que ell utilitza la ciència de la deducció, no? Allò que diu doncs, el Watson, a partir d'una gota d'aigua es pot deduir l'existència d'un Niàgara, i aleshores el Watson se'n riu d'això perquè ho està llegint amb l'Estrana, amb el diari, i aleshores doncs, el Sherlock Holmes li diu, això ho he escrit jo, no? I diu, però com vostè pot dir això? I és quan li fa una deducció sí. d'aquelles extraordinàries seves. I el fet és que nosaltres...
Que ve la famosa frase... elemental, mi querido Watson.
Que, com a anècdota, s'ha de dir que és una frase que mai apareix en cap de les novel·les de l'Arthur Conan Doyle.
En anglès, és a dir, què hi figura com a frase, aleshores?
No es diu mai. Ah. És a dir, són d'aquelles coses que nosaltres hem anat recreant i s'han anat repetint i aleshores tothom dona per suposat
sí,
que es diu
pensava.
I que fins i tot els que som fanàtics d'en Sherlock Holmes i d'en Watson pensem que realment es deia... I no, vas buscant en totes les obres originals d'ells... I és una frase doncs, que va fer-se famosa, igual que la pipa, aquesta en forma doncs, típica de Sherlock Holmes, que no era la pipa que fumava ell normalment, o igual que el barret aquest de càcera que porta. És a dir, això va sorgir a partir de les obres de teatre que es van fer a l'època, on es va intentar dotar d'un cert atrezzo al personatge. Però sí que és cert que la ciència de la deducció, per la gent que treballa en arqueologia, és fantàstica, perquè igual que ell dedueix l'existència d'un Niàgara a partir d'una gota d'aigua o un assassinat a partir d'una cigarreta, nosaltres quan anem a cercar els nostres vestigis més arcaics treballem amb petits ossos, amb petites mostres, i jo, clar, vaig ser abans fanàtic de Sherlock Holmes que arqueòleg, no? Però s'ha de dir que potser això ja em va marcar, no? Em va marcar molt aquest personatge.
Està molt bé. Per acabar, el racó amb més encís del món, on ha viatjat fins ara?
Potser és difícil la pregunta d'escollir-ne un, però jo diria que una sortida de sol al llac Natron, a Tanzània. El llac Natron és un indret fantàstic, envoltat de volcans. Entre altres coses, allà els Maasai tenen una muntanya que és l'Oldoinyo Lengai, que consideren que és la muntanya de Déu. Oldoinyo vol dir la muntanya i Engai del Déu Engai, precisament Engai és el seu Déu. I aleshores, doncs, quan veus aquella muntanya allà, realment te n'adones de per què els Maasai la van escollir com a lloc sagrat. I bé, curiosament és on anem els arqueòlegs també a cercar les nostres arrels, no? Aleshores, doncs, és increïble com el llac Natron es barreja aquest discurs mític i aquest discurs lògic d'una manera meravellosa, i això, doncs, ja quan surt el sol, doncs, per darrere el volcà Gelai, que és un altre volcà que n'hi ha allà, és un espectacle magnífic. Potser és aquest el lloc que escolliria.
Un arqueòleg que ha de ser més poeta o científic?
Les dues coses. Jo penso que no només els arqueòlegs, tots els científics tenim el deure de fer ciència en el laboratori, però també tenim el deure de divulgar aquesta ciència. No tindria sentit que les anotacions que jo faig a les meves llibretes de camp es quedessin sempre tancades dins d'un despatx, dins d'un ordinador, dins de la pròpia llibreta. Aleshores, la raó d'aquest llibre i dels altres que he escrit i de la recerca i de la divulgació que fem és perquè els científics no som aquesta imatge de Mengeles que moltes vegades se'ns posa, sinó que som personatges que hauríem cada vegada més de sortir del laboratori per divulgar a la societat doncs, el que fem, no? I d'aquesta manera la gent es quedaria ben tranquil·la del treball dels científics i veurien que és un treball que, entre altres coses, moltes d'aquestes recerques les paga doncs, el contribuent, no? Aleshores, doncs, tenim el dret i l'obligació de divulgar-ho.
Si més no, vostè avui ha sortit del laboratori per arribar al locutori. Sí. Li agraïm molt la seva presència. En Jordi Serrallonga, autor de Àfrica en 10 paraules, publicat per Plataforma a la col·lecció Testimonio. Moltes gràcies i molt bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hola, sóc Francesc Torralba, escriptor i filòsof, i jo també estimo el mètode Guardiola.
Les bones obres, perquè els bons llibres fan possible millors persones.
El llibre La cultura també té la seva presència al mètode Guardiola, a tall de suplement final. En ell parlem de les novetats editorials, entrevistes amb els autors i també fem auditories de llibreries a la recerca d'aquella llibreria que sigui la que més ens agradi. En parlarem de tot això tot just a partir d'ara. Ah, i també els versos diversos de Miquel, Martí i Pol.
Les novetats editorials.
Cinc cèntims de llibres que han aparegut a través de les informacions de Marta Cruz. De l'editorial Crònica ens arriba Canviar para vivir, de l'autor Roberto Saray, un llibre que ens exposa didàcticament aquells trets que l'home ha de tenir en compte per dirigir la seva ment i així poder gestionar les oportunitats que li depara la vida. L'autor Emilio Calderón ens porta Sauces de Hiroshima, publicat per Planeta. És una història que ens fa viatjar fins al Tòquio de l'any 1954, on un inspector de policia anomenat Ichiro Abe ha d'investigar sobre l'assassinat de 8 supervivents de l'Holocaust. Pareu atenció, La estupidez és el títol que publica Editorial Paidós Ibèrica, una obra de Lucien Gerfagnon. És una selecció intel·ligent sobre tot allò que s'ha dit durant 28 segles sobre l'estupidesa expressada per grans autors des de l'antiga Grècia i Roma, passant pel Renaixement, el Barroc i l'Edat Moderna. Un autor que ens agrada especialment, Luis Rojas Marcos, acaba de publicar Eres tu memòria. Quins són els secrets i el poder que amaga la nostra memòria? Ens ho explica Luis Rojas Marcos. És un llibre publicat per Espasa Calpe, on es tracta tot un conjunt de substàncies que resulten tòxiques per la memòria, que les hem de bandejar i que ens evitaran malalties o disfuncions no desitjables. Per acabar, No tengo miedo, un llibre publicat per Anagrama, de Nicolo Amanti. És una commovedora història on darrere un succés, en Michel, haurà d'agafar forces precisament a les seves fantasies de nen per superar la realitat. No tinc por, el resultat d'un relat poderós i, com molts crítics afirmen, de felicitat narrativa.
La resignació és un suïcidi quotidià. Escriptor francès Honoré de Balzac.
I jo no em resigno a saber quines bones llibreries convé visitar. Bona nit, imparables, Marta Cruz, Laia García.
Bona nit.
Bona nit.
La primera, la Marta, la segona, la Laia.
Sí, coordinades.
Coordinades, successivament l'una i després l'altra, però sempre, sempre imparables. A veure, on vau anar aquesta vegada, imparables?
Doncs mira, Miquel Àngel, vam anar a la llibreria Catalònia i la veritat és que vam aprendre moltíssim sobre la llibreria. Bueno, què et sembla si fem un breu repàs sobre la seva història?
Sí.
Doncs bé, la llibreria Catalònia es va fundar per Josep López Llausàs, Manuel Borràs de Quadres i Josep Maria Cruzet a l'any 1924. I bueno, als seus inicis estava situada a la plaça Catalunya 17, que per aquells, bueno, pels nostres oients, que ho sàpiguen localitzar, sigui una miqueta millor, és on ara està el Banco d'Espanya.
Ui, doni-do, és un edifici emblemàtic al rovell de l'ou de la ciutat. Què més?
Doncs
què
sí.
més, Marta?
Doncs mira, a l'any 1940, per motius polítics, va haver de canviar el seu nom pel de Casa del Libro.
Sí.
I tot i que en anys després el van poder canviar per Casa del Llibre, a l'any 1976 va recuperar el seu nom original, però bueno, segur que recordareu que l'any 1979 va patir un incendi.
Sí, jo me'n recordo, va sortir als diaris i va ser colpidor.
Doncs sí. I bueno, per aquest motiu, avui en dia està a la Ronda de Sant Pere número 3, tot i que va estar provisionalment a Passeig de Gràcia.
Bueno, qualsevol cas, sempre al centre de la ciutat. I què ens ofereix aquesta llibreria Catalònia?
Doncs, bueno, vam estar parlant amb Miquel Colomer, que és el gerent de la llibreria Catalònia, i la veritat és que ens va explicar coses realment interessants del sistema, no?, de la llibreria. Per exemple, en primer lloc, doncs, podem destacar, no?, que no és una llibreria especialitzada en cap camp en concret, però a la vegada està especialitzada.
M'explico.
mira, la llibreria té 3 plantes, no? Llavors, a la planta central, podríem dir que és per la mateixa en què s'entra, doncs trobem els bestsellers, llibres infantils, el que és, podríem dir, les novetats o el que és més comercial. Si anem a la planta de baix, trobem llibres especialitzats en termes més tècnics.
Sí.
I, pel contrari, si anem a la planta superior, ens trobem llibres especialitzats en humanitats.
Però, ras i curt, què ens ofereix aquesta llibreria que marqui una mica la diferència en relació a les altres?
Doncs, bueno, una gran varietat de llibres, que, bueno, presentacions també de llibres quasi cada dia.
Ah, molt bé.
La veritat és que està molt bé, a la planta superior, i bueno, els seus llibreters no només són apassionats de la lectura, sinó que també hi ha especialitzats per plantes, com deia la Laia fa un moment.
Està molt bé. I finalment, per acabar, sobre la llibreria Catalònia, què més us va cridar l'atenció? Alguna cosa en especial?
Bueno, Laia? Podríem dir que un dels fets que més ens va cridar l'atenció no va ser la llarga trajectòria de la llibreria i, bueno, com ha anat subsistint amb el temps, tot i, per exemple, l'incendi o el canvi de nom que va patir. Bueno, fins per durar encara, avui en dia, no?, amb la mateixa il·lusió que quan es va inaugurar el 1924.
Bueno, d'aquí pocs anys, farà un segle, i nosaltres, si encara hi som aquí, tant de bo que sí, ho recordarem.
Sí.
D'acord, imparables?
Molt bé.
No us preguntaré quina, però teniu noves llibreries en llista d'espera?
Home, i tant.
I tant que sí, eh?
Recorda que som imparables.
No ho diguis, no ho diguis, sou imparables, però també amb la vostra discreció.
Qui llegeix què? Secció elaborada per Marta Cruz i Laia Garcia. Quin llibre tenen entre mans els nostres líders d'opinió?
Hola, sóc en Gabriel Masforroll. Sóc moltes coses, de totes tracto de disfrutar. Podria dir que de començament sóc consumidor, sóc un emprenedor, sóc un empresari. M'agrada escriure, m'agrada disfrutar de la vida i viure-la intensament. I us voldria recomanar un llibre que es titula La bona crisi, escrit per l'Àlex Rovira, i que en moments com els actuals us recomano que us el llegiu. És enfocar els difícils moments en els que vivim en positiu.
Amb Joan Nogués, poesia de gol a gol. Els millors poemes de Miquel Martí i Pol.
Estimada Marta, mira'm els ulls que cap fosca no vens. Vinc d'un estiu amb massa pluges, però duc foc a l'arrel de les ungles i no tinc cap sang traït pels racons de la pell del record. Per l'abril farà anys del desgavell, 7 anys cosits amb una agulla d'or a la sorra del temps. Platges enllà perquè la mar els renti i el sol i el vent en facin diademes. Mira'm els ulls i oblida el cos feixuc, la cambra closa, els grans silencis. De tot això, sóc ric i de més coses. Però no em tempta la fredor del vidre i sobrevisc, aigües damunt del somni, tenaç com sempre. Mira'm els ulls i pots llegir el retorn.
Acabem per avui el nostre comiat. Un programa més, una setmana més, el Mètode Guardiola i també les bones obres. Que tingueu una bona nit, bona setmana i bones obres.
smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears.
Ràdio Estel.